Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa espera un estiu prepandèmic. Els seus responsables calculen rebre una xifra de visitants molt semblant a la del 2019. La temporada alta a la comarca el sol ser a l'agost, però a la tardor és quan hi ha més hiperfreqüentació. Per aquest estiu, el Parc Natural reforçarà la vigilància en espais naturals i aparcaments per evitar, entre altres coses, un possible risc d'incendi que reconeixen que ara per ara és baix. En Xavier Puig és el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
D'entrada pensem que aquest estiu, també amb l'obertura ja més dels viatges a l'exterior, als aeroports, pensem que el que és la freqüentació, l'afluència al parc, s'acostarà més als estius habituals que teníem abans del 2020. Tot i així, mai a la realitat darrerament ens té acostumat a sorpreses constants i, per tant, sempre cal estar preparat per qualsevol eventualitat. Però d'entrada les previsions serien aquestes. Això no vol dir que haguem baixat la guàrdia.
El Departament d'Acció Climàtica, mentrestant, està treballant en una llei del patrimoni natural i la biodiversitat que ha de servir com a marc legal a totes les accions que es facin per protegir la natura i el paisatge. Ho ha dit la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades.
Comencem ja a treballar amb la llei del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. Donarem marc legal a totes les accions. Per tant, això és clau en un país, que allò que està dit en una llei, doncs pren tot el rigor i tota la necessitat de compliment. Creiem que això ens ajudarà molt en avançar en aquesta reversió de la pèrdua de biodiversitat i tant de bo amb els anys amb una millora de la biodiversitat del nostre país. I per tant, aquesta llei la comencem a treballar ja ara, el 22, i tenim la voluntat que s'acabi aprovant abans de la finalització d'aquest mandat.
Ara sentíem el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa dient que amb la tornada dels viatges calculaven tenir menys hiperfreqüentació al Parc Natural. Doncs bé, que hi ha ganes de viatjar, també ho confirmen des de la Unitat de Salut Internacional de Girona, ubicada a l'Hospital Santa Caterina. Per què? Perquè han recuperat pràcticament l'activitat prepandèmica. Un cop aixecades les restriccions de mobilitat i d'accés a la majoria de països, actualment els professionals de la unitat fan unes 280 visites al mes.
La gent té moltes ganes de viatjar, inclús molta gent que es casava va aplaçar el viatge ja de viatge, aquest tipus de coses. I el que sí que hem vist, doncs, de 4 mesos cap aquí, és que països que estaven tancats han obert amb PCRs. Després aquests mateixos països van deixar de demanar el PCR, mentre si estàs vacunat ja pots entrar, i avui dia el 80% dels països estan oberts i el 70% només demanen estar vacunat.
És el cap de la unitat, el doctor Ramon Dalmau. Per cert, que les policies locals creuen que aquest estiu la problemàtica dels macrobotellons a la Costa Brava no es repetirà. La fi de les restriccions per la pandèmia, que han portat l'oci nocturn a recuperar els horaris habituals, farà que es torni a una certa normalitat, segons l'inspector David Puertas.
Que evidentment, segurament, tot influeix. Aquí nosaltres no podem entrar, però evidentment els preus, no? Les discoteques, els pubs, no? Els diners dels que disposen els joves, no? Doncs fa que l'oci nocturn vagi variant en cada època, no? Ara mateix és molt possible, nosaltres de fet ho hem vist, no? Vull dir, és molt normalitzat el fet de quedar un grup i quedar voltant d'un cotxe, posar música i aquí pues, fer veure, no? El parquineu, que es diu moltes vegades, no? Comúment al voltant d'ocis nocturns, no? Però també, com abans parlàvem, a pobles i ciutats d'aquí, no?
I avui, en matèria cultural, s'obre el període per obtenir les beques Ciutat d'Olot. Ja es poden presentar els projectes en les dues categories, l'Ernest Lluc, dedicada a l'àmbit de les ciències socials, i l'Oriol de Bolòs, especialitzada en ciències naturals. Aquesta última compta amb la incorporació de l'ecologia com a principal novetat. L'Anna Bonfill és la directora de l'Arxiu Comarcal.
Hi ha un parell de novetats en les beques. Molts ja sabeu que al setembre de l'any passat es va jubilar el director de l'Arxiu Comarcal, que era qui feia de secretari d'aquestes beques. I això ha comportat un petit canvi en el jurat. Ha deixat el jurat en Miquel Casademont, arxiver de la Universitat de Girona, i hem incorporat l'Antoni Mayans, és director de l'Arxiu Comarcal, com a membre del jurat, i serà secretària a l'Ariadna Selva, que és la nova directora de l'arxiu. I l'altra cosa que volia destacar és que hem aprofitat doncs, aquest moment de canvi per revisar també una mica la manera de presentació de la documentació, sobretot per actualitzar-ho en relació al que és l'administració electrònica.
Els participants podran presentar les seves propostes, ara ho sentíem, en format digital per tal de potenciar l'ús de la tecnologia i la conservació de documents. Cadascuna de les beques està dotada amb 4.500 euros. I una altra proposta cultural molt interessant és la d'Isao Suzuki, que estrena exposició a Olot. La Sala Oberta 2 aplega 48 fotografies de l'artista japonès afincat a Catalunya, un dels fotògrafs més importants de l'arquitectura contemporània.
De mi parte, la palabra más importante por hoy es muchas gracias por llegar aquí realizar mi exposición, primera exposición sobre mi carrera de trabajo. Hace 40 años, encontrando a Barcelona, Cataluña, y año 86, conociendo Garrocha.
Les fotografies que s'exposen formen part de la col·lecció RCR Bunka Isao Suzuki de la Fundació RCR Bunka. L'exposició es pot veure del 3 de juny fins al proper 15 d'agost. I avui també tindrem temps d'escoltar en Pol Ferrés perquè passarà pels 5 minuts més. Ell és candidat als Premis Garrotxer de l'any d'aquest 2021. El jove de Montagut i Oix opta al premi després d'un any on ha crescut en el panorama musical. Aquest 2022 ha donat a conèixer el seu primer disc titulat Inefable, format per cançons que parlen de fets quotidians.
De tothom, de les vides de cadascú, d'experiències que a una li poden passar el dia a dia, ja sigui un amor, un desamor, una festa amb els avis que no saps com acabarà. Parlen d'experiències, no em posaré a parlar de coses que no sé, perquè després la cançó, vulguis o no té la part sentimental o la part de que ha d'arribar.
Avui en Pol Ferrés passarà pels 5 minuts més de Ràdio Olot. El Garrotxí es mostra agraït per la nominació i il·lusionat pels projectes que l'esperen de cara als pròxims mesos. I avui es posen a la venda les entrades per al Festival del CPA Olot. Es celebraran dues sessions el dissabte 18 de juny a la tarda. A banda dels grups del club, també patinarà sobre la pista del pavelló d'esports d'Olot la parella italiana formada per Alice Exposito i Federico Rossi. El club necessita una bona entrada al festival per costejar els desplaçaments a Itàlia i també a l'Argentina. El president del club és en Josep Segués.
Tot i aquestes inconvenients, petits inconvenients, doncs sí que hem d'intentar recaptar el màxim de suports per poder fer que aquest Mundial i aquesta participació, sobretot, sigui un fet.
El president del club, Josep Segués, en declaracions a Ràdio Olot, tal com sentíem, l'europeu es disputarà a Itàlia i a Argentina. Hi haurà el Mundial, que tindrà lloc durant el mes de setembre. Octubre. L'europeu es celebrarà el mes que ve, el mes de juliol, i com sempre el podreu seguir en directe aquí a l'antena de Ràdio Olot.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De carrers tallats en tindrem al carrer Hipòlit Làser davant del número 1020 de manera puntual per carregar uns mòduls des de les 7 del matí a les 7 de la tarda. També tindrem una ocupació de via pública entre el carrer Eiximenis i l'avinguda Reis Catòlics, però sense tallar la via. També tindrem tallat el carrer Castanyer fins a finals de juliol. De discos de prohibit estacionar, en tindrem el carrer Hipòlit Làser entre el número 1020, des de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda, el parc de les Mores, a la banda que dona més al vial Sant Jordi, des de les 4 de la tarda fins a les 6 de la tarda per estacionar-se un autobús, el carrer Fejol, el tram que va des del carrer Castanyer i el carrer Avellaner durant tot el dia i fins a finals del mes de juliol. El carrer Alcalde Lluís Casademont, davant del número 13, el tram més proper a les edificacions circulars del Passeig de Barcelona per entrada i sortida de camions, això durant tot el dia. Aprofitem la vinentesa per recordar-los que tinguin cura a l'hora d'estacionar o parar el seu vehicle a les parades del TPO. Pensin que és un greu perjudici als conductors del TPO contra els seus usuaris, doncs es veuen obligats a parar el TPO al mig del carril de circulació amb tot el que comporta per la circulació i pel perill dels usuaris del TPO. El que per nosaltres són 2 minuts, per la resta suposa un greu perjudici. Aprenem entre tots a mirar pel bé comú. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Cop d'ull a la previsió meteorològica. El dia d'avui es presenta assolellat en general durant tot el matí amb alguns núvols cap al Pirineu Occidental. De cara a la tarda tindrem més moviment amb les nuvolades d'evolució al Pirineu i Prepirineu en presència d'alguns ruixats, especialment aquí a casa nostra. Poden ser abundants al Ripollès i també a la Garrotxa. A la resta, el dia serà molt assolellat o una mica entrenyinat per l'arribada d'alguns núvols prims, sobretot per l'est de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, doncs bé, començarà a baixar pel Pirineu i es mantindrà ratllat per sota dels 30 graus a la façana litoral i prelitoral. En canvi, cap a ponent tornarem a assolir els 32 o 34 graus. Val a dir que un cop caiguin aquestes tempestes, aquestes pluges, la temperatura baixarà una mica i això ho notarem després de tants dies de calor.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Entrem en matèria, tal com dèiem, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa espera un estiu prepandèmic. Els seus responsables calculen rebre una xifra de visitants molt semblant a la del 2019. La temporada alta a la comarca sol ser ara l'agost, però a la tardor és quan hi ha més hiperfreqüentació. Per aquest estiu, el Parc Natural reforçarà la vigilància en espais naturals i aparcaments per evitar, entre altres coses, un possible risc d'incendi que ara per ara diuen és molt baix. Un estiu com els d'abans és la resposta de molts sectors de la societat per aquests mesos que venen. La pandèmia va frenar en sec la presència de visitants a la comarca i aquest 2022 es pretén recuperar la normalitat. L'atractiu natural més preuat de la Garrotxa és el seu parc natural, que ja es prepara per rebre milers de persones. Un nombre de visitants semblants als del 2019, l'últim estiu sense restriccions de mobilitat ni tampoc cap mena de problema sanitari. El director del Parc Natural, Xavier Puig, diu que vindran mesos de molta activitat i per aquest motiu han posat ja en marxa tots els seus efectius.
D'entrada pensem que aquest estiu, també amb l'obertura ja més dels viatges a l'exterior, als aeroports, pensem que el que és la freqüentació, l'afluència al parc, s'acostarà més als estius habituals que teníem abans del 2020. Tot i així, mai a la realitat darrerament ens té acostumat a sorpreses constants i, per tant, sempre cal estar preparat per qualsevol eventualitat. Però d'entrada les previsions serien aquestes. Això no vol dir que haguem baixat la guàrdia.
Per gestionar aquesta massificació de persones, especialment durant el mes d'agost, la considerada temporada alta a la comarca, el Parc Natural reforçarà la vigilància als aparcaments i accessos. També hi haurà la figura de l'educador per tal de preservar l'espai natural i la seva conservació. Per arribar a punts com ara el volcà Cruscat o la Fageda, es regularà el trànsit per evitar embussos i complicacions viàries. I és que, segons Puig, l'afluència de visitants serà aquests dies important.
Atenent a la situació general, seria esperable un estiu més similar al de 2019. De fet, aquí a la zona volcànica, el mes de juny no és un mes, de fet, podíem parlar més de temporada baixa, entre cometes, el que és l'afluència al parc. Juliol és un mes que tampoc sol ser especialment problemàtic i a l'agost és quan ja observem generalment ja una pujada significativa, sobretot a partir del 15 d'agost o aquells moments en què pot fer alguns dies de mal temps i llavors la gent té tendència a pujar de les zones costaneres.
I un dels altres interrogants que sempre apareixen en aquesta època a la comarca és si ens tornarem a escapar o no de possibles incendis forestals. A dia d'avui el risc és baix, tot i les altes temperatures. El nivell d'alerta, però, es manté alt.
Si atenem a les temperatures que ja està havent aquests dies, doncs hauríem de parlar de tenir la màxima precaució. Evidentment, el parc té zones doncs, menys susceptibles, però també hi ha zones més de caràcter més mediterrani que són més susceptibles d'incendi. Per tant, jo diria que és un aspecte que hem d'extremar les precaucions.
La Garrotxa doncs, començarà a rebre aquests propers dies grans grups de visitants que volen gaudir del paisatge de la comarca. Des del parc apel·len a la responsabilitat per tal de poder preservar l'entorn i fer cas de les indicacions del personal que regula accessos i activitats. Bé, i ara sentíem el director del Parc Natural de la Zona Volcànica explicant que precisament esperen una allau de visitants, però potser no tan gran com seria en altres ocasions, perquè la gent torna a tenir ganes de viatjar. I això també es confirma si donem un cop d'ull a l'activitat que està registrant aquests dies la Unitat de Salut Internacional de Girona, ubicada a l'Hospital Santa Caterina de Salt. Bé, ha recuperat pràcticament l'activitat prepandèmica. Un cop aixecades les restriccions de mobilitat i d'accés a la majoria de països, actualment els professionals de la unitat fan unes 280 visites al mes. Són un 53% més que fa un any perquè el mes de maig del 2021 es va tancar només amb 150 visites. El cap de la unitat, el doctor Ramon Dalmau, subratlla que amb l'augment de viatgers que passen pel Santa Caterina actualment han recuperat el 80% de l'activitat que hi havia abans de l'arribada de la Covid-19.
La gent té moltes ganes de viatjar, inclús molta gent que es casava va aplaçar el viatge i ara viatge, aquest tipus de coses. I el que sí que hem vist, doncs, de 4 mesos cap aquí, és que països que estaven tancats han obert amb PCRs, després aquests mateixos països van deixar de demanar el PCR, mentre si estàs vacunat ja pots entrar, i avui dia el 80% dels països estan oberts i el 70% només demanen estar vacunat.
Els destins més populars per viatjar aquest estiu són Tanzània, Kènia i el Perú. I el que sembla que preocupa menys a les autoritats són les botellades, que també en aquesta època de l'any es preveu que s'incrementin amb l'arribada del bon temps. Les policies locals de les comarques de Girona creuen que aquest estiu la problemàtica dels macrobotellots a la Costa Brava no es repetirà. La fi de les restriccions per la pandèmia, que han portat l'oci nocturn a recuperar els horaris habituals, farà que es torni a una certa normalitat, segons l'inspector David Puertas, president de l'associació que agrupa els caps de les policies locals en gironines.
Que evidentment segurament tot influeix, eh? Aquí nosaltres no podem entrar, però evidentment els preus, no? Les discoteques, els pubs, no? Els diners dels que disposen els joves, no? Doncs fa doncs, que l'oci nocturn vagi variant en cada època. No? Ara mateix és molt possible, nosaltres de fet ho hem vist, no? Vull dir, és molt normalitzat el fet de quedar un grup i quedar voltant d'un cotxe, posar música i aquí doncs, fer veure, no? el parquineu, que es diu moltes vegades, no? comúment al voltant d'ocis nocturns, no? Però també, ja, com abans parlàvem, a pobles i ciutats d'aquí. No?
Les policies locals gironines asseguren que els petits botellons no desapareixeran, per això s'intensificaran, diuen, el patrullatge per actuar de forma immediata. L'any passat, les policies locals van aixecar més de 5.700 actes per botellots i també per beure alcohol a la via pública. I ja que parlem de joves, anem a l'escola, perquè riure's d'un alumne perquè va a classe amb una samarreta rosa, distreure'l al menjador per abocar-li sal al plat o agredir-lo a l'hora del pati, són actuacions que es poden relacionar directament amb el bullying a l'escola, com a rerefons, i que els estudiants de cicle superior de l'Escola Montserrat de Sarrià de Ter han portat a l'escenari d'un teatre de la mà dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és que reflexionin, identifiquin casos d'assetjament escolar i de ciberassetjament, vegin les conseqüències per les víctimes i siguin capaços de combatre-ho. La gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Girona és la Sònia Alcarrià.
Avui en dia és que van relacionades molt amb les xarxes socials, llavors aquestes situacions de risc que poden tenir els menors no només passa a l'escola, dintre del centre educatiu, sinó que també es traslladen a través de les xarxes socials. Per això havíem pensat en fer un pas més i implicar els propis alumnes a fer algun tipus d'activitat que interioritzin, no?, aquestes situacions que moltes vegades les pateixen al dia a dia però no les reconeixen com una possible situació de bullying en un futur.
Anem a l'Audiència de Girona perquè han condemnat a 6 anys i mig de presó l'acusat de violar una menor de 17 anys a l'exterior d'una discoteca de Cadaqués. Això va passar a l'agost del 2018. La sentència conclou que víctima i agressor es van conèixer aquella mateixa nit. L'agressió sexual va tenir lloc cap a 5:45 de la matinada en ple carrer, quan el processat va empentar la víctima contra una paret i la va immobilitzar i després la va violar. Un veí de la població el va enxampar infragant i aleshores el processat va fugir carrer avall i la víctima va poder demanar ajuda. A l'acusat el van detenir poca estona després davant del local. I el jutjat penal número 1 de Girona ha absolt el caçador, que s'enfrontava a 3 anys de presó per matar d'un tret un company durant una batuda a Fallines, a Viladasens, al Gironès, l'1 d'octubre del 17. La fiscalia l'acusava d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i sostenia que el caçador no va tenir en compte les precaucions més bàsiques i elementals quan va disparar 2 trets contra un senglar, tot i saber que la víctima es trobava en la trajectòria del propi tir. La sentència resol que no ha quedat provat, que el processat disparés en línia recta i conclou que la mort del company de la colla va ser fortuïta i del tot imprevisible per culpa del rebot d'un fragment d'un dels 2 projectils que va disparar. De seguida ens n'anem cap a la Catalunya Nord perquè avui tenim 2 temes d'interès. El primer és una qüestió estrictament política i el segon ens recorda que la transhumància ja és aquí.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Una nova entitat, l'Associació d'Amics de Casa Macià, s'ha constituït per ajudar a rehabilitar i museïtzar la casa que Francesc Macià va utilitzar a Prats de Molló el 1926 durant els anomenats fets de Prats de Molló. Aquell any, les autoritats espanyoles van descobrir i avortar el pla de Macià per envair militarment Catalunya amb l'objectiu de proclamar-la independent. L'entitat vol enllestir el projecte el 2026, quan es compleix el centenari d'aquells fets. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, presideix el nou ens i l'exconseller Lluís Puig és el director. La primera activitat per recollir fons per la rehabilitació de la casa serà un aplec cultural transfronterer entre Molló i Prats de Molló els dies 2 i 3 de juliol. I el que sí que ha començat ja és la transhumància. Prop d'un centenar de persones han acompanyat aquest dilluns els cavalls i eugues que passaran tot l'estiu als Prats de les Bulloses entre l'Alta Cerdanya i el Capcir a la Catalunya Nord. Després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, enguany s'ha recuperat la festa i per primer cop també s'ha donat l'opció de fer l'acompanyament de les vaques durant el cap de setmana. Tot i això, el nombre de caps de bestiar s'ha vist en reduït a uns 180, ja que els 5 ramaders de la localitat s'han hagut d'adaptar a una normativa sanitària francesa sobre el virus de la diarrea viral bovina per poder travessar per aquesta banda de la frontera, fet que els ha comportat el sacrifici de gairebé la meitat dels animals. El ramader Venanci Agustí assegura que ha estat un encert obrir la transhumància a la població.
Que s'hagi convertit en festa ha sigut un encert, perquè és patrimoni cultural, està en perill, i sempre valorem aquí la Cerdanya, diguem que és tan maca, que tenim unes pastures, uns prats tan macos, però tot això es fa a través dels pagesos. Els pagesos reguen cada camp, tenen les pastures verdes, tenen els cavalls, i també crec que és important que ens impliquem tots, que la societat actual el que vol és una implicació, una cosa conjunta, que seria el turisme, l'agricultura, que una cosa es valgui per l'altra. I ara ens toc, crec que és el moment dels pagesos que ens toca que se'ns valori una mica més.
I en matèria mediambiental, avui us hem d'explicar que el Departament d'Acció Climàtica està treballant en una llei del patrimoni natural i la biodiversitat que ha de servir com a marc legal a totes les accions que es facin per protegir la natura i el paisatge. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, ha detallat que l'objectiu és aprovar aquesta normativa abans que acabi el mandat.
Comencem ja a treballar amb la llei del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. Donarem marc legal a totes les accions. Per tant, això és clau en un país, que allò que està dit en una llei, doncs pren tot el rigor i tota la necessitat de compliment. Creiem que això ens ajudarà molt en avançar en aquesta reversió de la pèrdua de biodiversitat i tant de bo amb els anys amb una millora de la biodiversitat del nostre país. I per tant, aquesta llei la comencem a treballar ja ara, el 22, i tenim la voluntat que s'acabi aprovant abans de la finalització d'aquest mandat.
La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha incidit també en la importància d'actuar entre el 2020 i el 2030 a l'hora de protegir la biodiversitat, perquè ha dit que aquesta és una dècada crucial.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem a la cultura sobre el període per obtenir les beques Ciutat d'Olot. Ja es poden presentar els projectes en les dues categories. L'Ernest Lluc, dedicada en l'àmbit de les ciències socials, i l'Oriol de Bolòs, especialitzada en ciències naturals. Aquesta última compta amb la incorporació de l'ecologia com a novetat. Els participants podran presentar les seves propostes en format digital per tal de potenciar l'ús de la tecnologia i la conservació de documents. Cadascuna de les beques està dotada amb 4.500 euros. Ja s'ha obert, doncs, el període de presentació de projectes a les beques Ciutat d'Olot que tenen per objectiu el foment i la potenciació del coneixement. Una de les novetats d'aquesta edició és que s'ha incorporat un concepte de rabiosa actualitat, com és l'ecologia, en la beca de Ciències Naturals. Cadascuna de les beques estan dotades amb 4.500 euros i poden optar tant persones individuals com col·lectius. Per primera vegada, la documentació també es podrà presentar de forma telemàtica. La directora de l'Arxiu Comarcal és l'Anna Bonfill.
Hi ha un parell de novetats en les beques. Molts ja sabeu que al setembre de l'any passat es va jubilar el director de l'Arxiu Comarcal, que era qui feia de secretari d'aquestes beques. I això ha comportat un petit canvi en el jurat. Ha deixat el jurat en Miquel Casademont, arxiver de la Universitat de Girona, i hem incorporat l'Antoni Maians, és director de l'Arxiu Comarcal, com a membre del jurat, i serà secretària a l'Ariadna Selva, que és la nova directora de l'Arxiu. I l'altra cosa que volia destacar és que hem aprofitat, doncs, aquest moment de canvi per revisar també una mica la manera de presentació de la documentació, sobretot per actualitzar-ho en relació al que és l'administració electrònica.
Els candidats hauran d'adjuntar el seu currículum i el projecte de treball amb detalls dels objectius que es volen assolir, les fonts bibliogràfiques i la metodologia que s'utilitzarà. La beca Ernest Lluc de Ciències Socials i Humanes ara compta amb la col·laboració de l'Espai Cràter. El seu director és en Xevi Cullell.
Hem revisat el concepte i l'objecte de les bases, ampliant també la mirada de l'ecologia, que això no vol dir que no s'estés plantejant en les beques, però sí que volem també posar-ho una mica més sobre la taula. Sabeu que l'ecologia és aquella relació entre els sers vius i el seu entorn, entre ells i el seu entorn, i per tant ens interessa cada vegada més.
En aquest sentit, el termini de presentació de projectes acabarà el 30 de setembre i el veredicte es farà públic durant el novembre del 2022. I avui també us hem de parlar d'una exposició especialment interessant, la que podeu veure a la sala oberta 2 del Museu Comarcal. Isao Suzuki estrena exposició Olot, aplega 48 fotografies de l'artista japonès afincat a Catalunya, un dels fotògrafs més importants a l'arquitectura contemporània. Les fotografies que s'exposen forma part de la col·lecció RCR Bunka Isao Suzuki i es podrà veure del 3 de juny fins al 15 d'agost. De fet, és una mostra, és una obra fotogràfica del japonès Isao Suzuki sigui considerat un dels millors fotògrafs de l'arquitectura contemporània dels últims 30 anys. Organitzada per la Fundació RCR Bunca i el Museu de la Garrotxa, aplega aquestes 48 instantànies en blanc i negre dels edificis més emblemàtics de l'arquitectura internacional, així com els retrats dels seus creadors. Les fotografies exposades formen part del fons fotogràfic que l'artista japonès va donant la seva totalitat a la Fundació RCR Bunca el 31 de març del 21. Isao Suzuki es mostra agraït de poder exposar a la ciutat d'Olot.
De mi parte, es la palabra más importante por hoy es muchas gracias por llegar aquí realizar mi exposición, primera exposición sobre mi carrera de trabajo. Hace 40 años, llegando, encontrando a Barcelona, Cataluña, y año 86, conociendo Garrotxa y Olot, durmiendo en Olot y conociendo a la gente de Olot.
La Fundació RCR Bunca va ser creada l'any 2015 per l'estudi d'arquitectura creativa RCR Arquitectes per donar suport a l'arquitectura, el paisatge, les arts i la cultura a tota la societat. Suzuki explica com ha estat el procés de selecció de totes aquestes fotografies.
Hay muchos conceptos. Sí que ha sido muy natural que me ha salido y también como tenía que ser de esta selección, ha sido muy natural. Yo no me gusta mucho de hacer cosas con intención, que mejor que salga en mano muy como si hubiera caído. Entonces, a lo mejor alguien sentirá un poco desordenado, pero también es como mi manera de ser.
Suzuki, afincat a Catalunya des de fa anys, ha esdevingut un dels fotògrafs més influents de l'arquitectura contemporània. És la primera exposició en tota la seva trajectòria i es podrà veure al Museu Comarcal de la Garrotxa fins al dia 15 d'agost. És una exposició que us recomanem especialment.
Em parlaràs del que mai m'havies parlat. Recordarem aquells moments per recordar. Celebrarem que ho podem celebrar. I saltarem com mai ningú havia saltat.
Sí, és en Pol Ferrés, el cantant, és candidat als Premis Garrotxer de l'any d'aquest 2021. El jove de Montagut i Oix opta al premi després d'un any on ha crescut en el panorama musical. Aquest 2022 ha donat a conèixer el seu primer disc, titulat Inefable, format per cançons que parlen de fets quotidians. En una entrevista a Radio Lot, que podreu escoltar d'aquí una estona, el garrotxer es mostra agraït per la nominació i il·lusionat pels projectes que l'esperen en els pròxims mesos.
Diguem que res ens pararà, que ho hem de celebrar.
L'entrega dels Premis Garrotxer de l'any tornarà aquest divendres en el seu format habitual després de l'alteració que ha suposat la pandèmia. Ja es coneixen els tres candidats als guardons i tots tres tenen un denominador comú. És la seva joventut. Són els esportistes Núria Paiola i Martí Vaireda i el cantant Pol Ferrés. Precisament, en Pol ha estat el primer a passar pels micròfons de Radio Lot. En una entrevista als 5 minuts més, el cantant garrotxí ha explicat els seus orígens en el sector musical. El moment que li va fer donar l'impuls definitiu va ser precisament la pandèmia. Durant el confinament va crear i treballar els nous temes que podem escoltar ara.
Durant el confinament, jo des de ben petit he estat composant i ha estat una forma que a mi m'ha ajudat de treure les coses del meu cap, del meu cor, també. I el confinament vaig dir que anem-li a fotre, va, deixem de composar per tu i per la teva família i pels teus amics i composem per tothom. I allà va ser una miqueta doncs, el pas a dir, va, endavant. I em vaig posar a composar una miqueta més en sèrio i vaig fer el pas endavant d'anar a Barcelona. A més, em va sortir l'oportunitat que em va obrir un productor de Barcelona, Miguel Zamarri, pel qual estic molt, molt, molt agraït, i em va proporcionar l'ajuda de poder anar a un estudi a Barcelona, començar a gravar, i així va ser com va començar tot, aquesta aventura d'Inefable, del disc.
En Pol Ferrer ja té el seu primer àlbum editat, es diu Inefable, com sentíem, i en les cançons que hi trobem ens parla, segons l'artista, d'allò que coneix i que veu.
Parlen de tothom, de les vides de cadascú, d'experiències que a un li poden passar el dia a dia, ja sigui un amor, un desamor, una festa amb els avis que no saps com acabarà. Parlen d'experiències, no em posaré a parlar de coses que no sé, perquè després la cançó, vulguis o no té la part sentimental o la part de que ha d'arribar.
Preguntat sobre com va rebre la notícia de ser candidat als Premis Garrotxí de l'any, en Pol reconeix que inicialment en feia broma amb els seus amics i que l'ha sorprès que tot plegat s'hagi convertit en una realitat.
No sé, em va baixar del cel. Jo en cap moment vaig dir a ningú que em votés, en cap moment estava el cas de com anava, si si s'havia de votar, si no, i em va caure del cel i em truquen i, bueno, somriure immediat a la cara. Estava tan content, vaig dir, tira, és un premi que vulguis o no, aquí a la Garrotxa. Els garrotxins ho sabem, és un premi que és bo, i és molt, jo trobo que és molt guai que se'm reconegui, doncs, tot aquest esforç que va haver-hi l'any passat, i jo supercontent i superorgullós, la veritat.
Pol Ferrés optarà a ser el garrotxí de l'any del 2021. Els premis s'entregaran aquest divendres en el tradicional sopar de l'adeu, que torna després precisament de la pandèmia.
Vine a la nit del Garrotxí de l'any, divendres 10 de juny, al restaurant La Deu.
S'atorgaran els premis Garrotxí de l'any, trajectòria personal, jove promesa, millor iniciativa empresarial, millor iniciativa social i millor iniciativa promocional.
Un reconeixement a les persones, empreses, entitats o associacions que més han destacat al llarg de l'any 2021 i que més han contribuït al progrés de la Garrotxa i la seva projecció.
Per reserves, al telèfon 972 27 02 42. Premis Garrotxí de l'any. Una nit per reconèixer els millors de tots nosaltres.
Organitza Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot amb el patrocini del Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot.
Amb el suport de la Diputació de Girona.
Col·laboren Ràdio Olot, Olot Televisió i la comarca d'Olot.
5 minuts més.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort. A Opticali Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Opticali Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Anem als esports. Aquest dimarts es posen a la venda les entrades per al festival del CPA Olot. Es celebraran dues sessions el dissabte 18 de juny a la tarda. A banda dels grups del club, també patinarà sobre la pista del pavelló d'esports d'Olot la parella italiana formada per Alice Exposito i Federico Rossi. El club necessita una bona entrada al festival per costejar els desplaçaments a Itàlia i a l'Argentina, on es disputaran l'Europeu i el Mundial, respectivament. Ens ho explica en Roger Isern.
Aquest dimarts es posen a la venda les entrades per veure el festival del club patinatge artístic Olot, que se celebrarà el dissabte 18 de juny. Es farà al pavelló d'esports d'Olot en dues sessions, la primera a 3:45 de la tarda i la segona a 7:00 del vespre. Sobre la pista es podran veure les actuacions de tots els grups i patinadors del club i també l'actuació estrella de la parella italiana formada per Alicia Esposito i Federico Rossi, l'actual subcampiona del món i que el CPA Olot va conèixer al Mundial del Paraguai. El president del club, Josep Segués, explica com s'estructurarà el festival.
Un festival, doncs, on podrem veure tots els grups, els petits grups de show de tot el club, juntament, doncs, amb alguna actuació individual també dels nostres patinadors individuals, i el plat fort, doncs, que serà la parella dels italians, que són l'Alice Exposito i el Federico Rossi, i juntament, doncs, amb els tres grups de show que són els que han competit aquesta temporada i que de moment, doncs, podem dir que estan seguint, doncs, tot un èxit.
Després del pas de la pandèmia encara es fa més important per als clubs esportius organitzar esdeveniments per recaptar beneficis. En el cas del CPA Olot encara ho és més per finançar els viatges a l'Europeu d'Itàlia d'aquest proper mes de juliol i al Mundial d'Argentina, que aquest any seran World Skate Games a la tardor. A tot això s'hi afegeix que enguany no només viatjarà el grup de show gran a l'Europeu, sinó que també ho farà el júnior, que s'hi va classificar com a subcampió d'Espanya. Segués espera una bona resposta de la gent.
Tot i aquestes, doncs, inconvenients, petits inconvenients, doncs sí que hem d'intentar recaptar, doncs, el màxim de suports, doncs, per poder doncs, fer que aquest Mundial i aquesta participació, sobretot, doncs, sigui un fet.
El festival del CPA Olot se celebrarà el dissabte 18 de juny en dues sessions al pavelló d'esports d'Olot, on el públic podrà gaudir dels balls de tots els grups abans del tram decisiu de la temporada. Les entrades es posen avui dimarts a la venda a les oficines que el club té al pavelló.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.